quatre maneres d'entendre el Barça diferents. Però el nexe d'Unió quin és? Animar el Barça. I estem junts amb això, per això. I portem uns quants anys ja. Vale? Hi ha gent que va donar 4 duros en aquesta grada perquè deia aquests es pagaran a la primera. I no ens hem pagat mai. Hem estat allà i hem estat amb aquest nexe d'Unió que és animar el Barça. I crec que quan ho fem, i ho fem perquè ens ho deixen fer bé, ho fem bé. Perquè es nota des que hi ha la gran animació abans que no hi era, doncs hi ha un abans i un després i això crec que tothom ho pot valorar. Llavors nosaltres fem aquesta feina i intentem fer-la el millor que podem. Vale? El que vull que entengueu és que el Barça no ens pot passar a nosaltres la responsabilitat de comportaments individuals.
Bé, no, sí, però és a dir, un crit individual és difícil que te'l reflecteixi la Lliga, per exemple. És evident que no són crits individuals, són càntics relativament corals, que probablement tens raó, que potser tu, si sou 500 persones, t'agafa que són els altres 100, que justament no és la vostra banda, no?, per exemple.
Però és que si són 100 no és ni una cinquena part de la grada.
Clar, però el tema és aquest, que formeu part d'una grada d'animació. Però la qüestió és que, jo mirant la carta que us va enviar al Barça, l'import de les multes és de 20.000 euros en una temporada. Que, per tant, són crits reiterats i habituals pels quals us sancionen. I a mi m'agradaria saber si davant d'això, que n'esteu al càrrec, fins ara n'estàveu al càrrec, ara no només n'estàveu al càrrec, sinó que a més us pretenen que ho pagueu vosaltres. Si heu pres algun tipus de mesura dintre de la mateixa grada d'animació, que imagino que teniu vosaltres també comunicació entre vosaltres, per evitar aquests comportaments incívics, perquè si no això es repetirà cada temporada.
Clar, nosaltres fem una feina. Quina feina podem fer? Una feina prèvia. De dir, escolteu, aquests comportaments no es poden tolerar, això no pot passar, i això cada grup comunica als seus membres el que no us ha de fer. A partir d'aquí, si una persona, un, a títol individual, arrenca amb un càntic i el segueixen primer 5, després 10 i després 15, això no és culpa dels grups, enteneu-me. La responsabilitat no recau sobre nosaltres, recau de forma individual sobre aquestes persones. Ja està. Llavors, és aquí on hem de tenir clar aquestes coses. Val? Justament, tots els membres que hi ha a l'espai d'animació, tots, passen 3 filtres. Un filtre de la comissió disciplinària del club, un altre filtre de seguretat del club i un tercer filtre de Mossos d'Esquadra. Si no passes aquests 3 filtres, no pots entrar a l'espai d'animació. D'acord? Per tant, qui ha de fer aquesta feina és seguretat, Mossos i el club. I el club ha de proporcionar les eines, suposo, per fer aquesta feina, que és de, si algú que fa algo que no s'ha de fer, que el localitzin, que l'identifiquin i que el sancionin. Que és el que s'ha de fer. El que no podem fer és, mira, n'hi ha 10 que han cantat una cosa, doncs que paguin els 572. Quina lògica té? No té cap tipus de lògica.
Albert,
ni una, perquè potser aquell partit que es va cantar això de 572, n'hi ha 10 que eren, perquè no van poder anar a aquell partit, perquè s'han de menjar una sanció que ells segur que no han fet, i perquè s'ha de criminalitzar els col·lectius, perquè fixeu-vos que a qui li passen a la sanció és a les quatre penyes. Per què hem de criminalitzar aquest col·lectiu quan no se sap qui ha fet aquests càntics? El que hem de fer és localitzar qui ha fet aquests càntics i sancionar-los.
Perquè
no podem,
a la grada d'animació s'hi pot accedir de manera individual o només per alguna d'aquestes quatre penyes?
Només per alguna d'aquestes quatre penyes.
Ah. No, doncs aleshores us ho passen a vosaltres perquè sou els representants d'aquella grada d'animació que és per on reben les multes. Però tens raó en que potser us haurien de detallar, tot i que quan la Lliga ho explica, normalment ja et dic que situen el sector on s'han produït aquests càntics. Afortunadament estem parlant de dic afortunadament perquè fora de l'estadi encara en desplaçaments, per exemple, hem vist comportaments més greus que a Montjuïc no n'hem vist, en referència a comportaments racistes. En aquesta grada d'animació hi tens detectat membres d'ultradretra? Hem perdut la comunicació.
Albert, sí. Sí, l'hem perdut. Farem una cosa, anem tardíssim. Si el podem recuperar, de seguida tornem amb l'Albert Llarza, el portaveu dels Almogàvers. Ara saludem el Manel Arias. A les 10, al Catalunya Nit. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Amb quins continguts?
Doncs avui parlarem d'aquesta querella que interposarà el PSOE per calumnes i injúries contra Víctor de Aldama, que és aquesta persona esquitxada pel cas Koldo, que de fet estava detinguda en presó provisional fins ahir, que va declarar a l'Audiència Nacional i va també esquitxar diversos càrrecs del Partit Socialista, entre els quals també el president Pedro Sánchez. Doncs avui el Partit Socialista ha dit que tot això no té fonament i el denuncien a ell. Illa, Salvador Illa, que avui s'ha reunit precisament amb Pedro Sánchez, ha dit que el veu en el govern per molt temps, que l'ha vist ferm i centrat en el que s'havia de centrar, i detallarem també els punts que han tocat els dos líders socialistes. També una dada d'aquestes que criden l'atenció, malauradament, i és que els Mossos detenen cada dia 22 persones a Catalunya per violències masclistes en l'àmbit de la parella. I entre les denúncies que creixen, hi ha aquestes que recullen ja l'esperit de la llei del només sí és sí, és a dir, que ja n'hi comença a haver també algunes que no hi ha agressió física, però sí un abús sexual pel sol fet que la parella no vol tenir determinades relacions i la parella home n'abusa. Fins a l'octubre d'aquest any, els Mossos han rebut més de 14.500 denúncies per violència masclista. Escoltarem també el Catalunya Nit a Hugh Grant, que avui ha passat per Madrid i ha concedit una entrevista a 3CAT. Presenta una pel·lícula molt diferent a la qual ens té acostumats habitualment. Aquesta vegada és una pel·lícula de terror psicològic que es diu Herètic. Farem una entrevista, crec que molt interessant per als oients del Tot Costa, i és que tindrem en directe Jordi Coromines, que és aquest alpinista que li concedeixen el Piolet d'Or. És la primera vegada que algun alpinista català o espanyol aconsegueix la màxima distinció dels que són anomenats els Oscars de l'escalada. És una persona molt, molt particular, a qui admiren, per exemple, gent com Kilian Jornet, i tenim ganes d'escoltar-lo. I d'aquí molt pocs minuts comença Maria Cristina el concert solidari per recaptar fons per els afectats de la Dana a València, organitzat per Òmnium i l'ANC, amb participació de Lluís Llach, Sopa de Cabra, Julieta i molts altres artistes, i passarem també en directe.
Doncs serà a les 10 al Catalunya Nit amb el Manel Elias. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
I hem recuperat la comunicació amb l'Albert Llarza, el portaveu dels Almogàvers. Hola de nou, Albert.
Hola, bueno, perdoneu, eh?
La Sònia t'acabava de preguntar si tens detectats grups o individus d'extrema dreta en aquesta grada d'animació en relació amb els incidents que hem vist fora del Camp Nou en partits de Champions.
Totalment no. Jo no he vist ningú amb simbologia d'ultradreta ni fent gestos d'ultradreta. Re, zero. I tampoc amb càntics racistes.
Bé, no, és que això ja no seria una qüestió de multa esportiva, sinó que això ja seria penal, sí. I ja, això d'això no hauríem...
Depèn d'on passi, perquè això ha passat, Això ha passat al Bernabéu, i a dia d'avui encara és hora que algú digui alguna cosa.
I al Camp Nou també va passar.
Sí, ho sé, però estem parlant de l'última acció, és a dir, ha passat amb la mínima mal fa ben poc, i en un moment on hi ha una sensibilització especial i on tot està perseguit fins al punt que estem parlant de que el club demana pagar unes multes a grups d'animació, al Bernabéu no ha passat res.
En aquella ocasió que ha comentat la Sònia, el Barça va ser incapaç d'identificar com a mínim un espectador que li va proferir insults racistes a Vinícius. Crec que parlo de fa un parell d'anys, perquè encara jugàvem al Camp Nou.
I temps enrere, i... si voleu, parlem de Roberto Carlos.
És que
m'ho dius perquè sembla com que dic que al Barça no passa res, però estic parlant a un altre cas concret que ha passat.
Però que això ha passat, efectivament, aquesta temporada.
La Lliga fa uns informes cada setmana.
Sí, sí.
No es tracta d'aquí, d'allà. El que crida l'atenció del cas de Lamine és que la les imatges són tan evidents que sí. Sembla difícil entendre que no estiguin ja endreçats, no identificats.
I que no entenc la sensibilitat extrema que nosaltres tenim, que és la que ha de ser, sí, sí. I que, en canvi, amb el que passa al Bernabéu, no hi hagi una reacció similar.
En tot cas, sí, tornem on érem, que és que si no hi ha novetat, i pel que ens diu l'Albert Llarza, no n'hi haurà, perquè el club no vol parlar amb la grada d'animació i la grada d'animació no vol pagar, com a mínim dimarts contra el Brest no hi haurà grada d'animació. Albert, acabo. Per tot això que deies, de no es volen reunir amb nosaltres, que m'imagino que el club deu tenir els seus motius, perquè no crec que sigui una decisió gratuïta. La teva sensació és que no hi ha un especial interès en que la grada d'animació continuï?
Tenim aquesta sensació. Nosaltres, és evident que des que hi ha aquesta junta, per ells, la grada no la veuen com un benefici, la veuen com un problema. És evident, tenim la sensació que no hi han cregut mai i no hi han apostat mai. Mai. Sempre ens han dit que no hi ha diners, que no es pot fer res, que no sé què, no juguen tots, i amb això estem. I nosaltres fem moltes coses, i insistiré, nosaltres hi dediquem temps i diners de les nostres vides. Tot el material que portem, banderes, pancartes, bombos, pals de banderes, tot, ho paguem nosaltres, ho paguem entre els grups, cadascú es paga el seu. I el club aquí no ens regala res, no ens paga res. Acondiciona un espai, posa la megafonia aquesta pròpia i ja està. I nosaltres fem la nostra feina el millor que podem, que és animar l'equip i intentar ajudar, fer de jugador número 12, intentar ajudar a l'equip a guanyar partits, que és el nostre objectiu.
Doncs aquesta és la situació de la grada d'animació, de moment encallada. Veurem com evoluciona. Albert Llarza, del Mugàvers, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Hey woman, you got the blues,
'cause you ain't got no one else to use. Espera't, que saludo el Macià, però abans d'acomiadar la Laia Tudel, que l'hem deixat aquí... Tot en ordre?
Tot en ordre, si no estava escoltant atentament, perquè li veig difícil solució i aquest conflicte entre l'espai d'animació i és una llàstima també, no?
Però l'última resposta jo crec que explica bastant del fons de la qüestió, eh?
Home, jo crec que en el moment en què no hi ha voluntat de parlar, ni tan sols això, a mi em semblaria molt bé que el Barça digués, escolta, tenim un conveni que diu això, si ens han fotut 20.000 euros per culpa vostra, els pagueu. En el moment en què ja ni et vol reunir, jo només puc pensar el que deia l'Albert Llarza, llevat que el club ens faci una explicació més clara i més evident d'aquesta passant, que jo no acabo d'entendre gairebé. Tinc la sensació que estem matant mosques a canonades, però en fi, deu ser...
El club, el que defensava la seva carta és que els havia advertit, però al setembre del 2023, és a dir, de fa més d'una temporada, i des d'aleshores sembla que no hi ha hagut gaire comunicació entre les dues parts.
Sí, efectivament. Va, que... Gràcies, Laia. Que d'aquí a res comença l'Eurolliga al tot gira del Bayern-Barça. El partit comença a 2:00, la transmit ja. Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Tot a punt, eh?
Tot a punt.
Alguna novetat d'última hora?
No, cap novetat. El Barça ha viatjat amb els 12 que podia viatjar, de manera que té la plantilla que té sense... És el primer partit sense Ximés i Meto, però per la resta, i la Provítola, evidentment, per la resta hi són tots.
Molt bé. Empatats a victòries i derrotes. Vaja, que avui desempaten, eh?
No, que la novetat és el nou pavelló que han estrenat, que és una bestiesa, és futurista, és xulo. No hi ha guanyat ningú, ni el Madrid, ni l'Olympiacos, ni ningú. Vull dir que, al principi, el Bayern no només juga a futbol, ja ho veureu avui.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. D'aquí a no res, d'aquí a minut i mig, la transmissió a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, amb el Macià, la Llobera, Eslovac, etc. Bayern-Barça. Res, gràcies, bona transmissió.
Que vagi bé.
La tutoria, pista número 4.
Ha estat aplaudit tant a Barcelona com a Madrid. Qui és?
Aplaudit a Barcelona i a Madrid, dos ors olímpics, ha jugat a Espanya, França i Itàlia i va debutar com a professional el 2023.
2003.
En 2003, tens raó. Sogo Toral de Bernat Soler, que indica que probablement ja hagi enviat.
No,
doncs però... Sogo Toral a les seques.
Què dius, Sergi Andreu? Que no sigui aquí?
Zubillaga, a l'Espanyol?
No, perquè li falta un or olímpic. O dos,
potser. Sí, segurament dos.
I el 2003?
No, el 2003 ja.
Clar, té raó.
Molt bé, gràcies per l'aportació, Sergi.
Ara sí que he escrit.
Molt bé. De fric a fric, Sergi Andreu ja ha fet... Ara t'anava a dir Sergi Soler.
Què tal, com
esteu? Sergi Andreu ja ha fet la seva aparició. Bona tarda. Avui aquí de cos present, i això és notícia, suposo que deu ser perquè demà tenim un Girona espanyol. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Ens hem vist molts dies, eh?
Sí, aquesta setmana massa i tot.
Home, però jo t'esperava... No vaig poder venir, però t'esperava amb camisa. Ja, una d'aquelles camises que sempre ens regales.
La porta sota.
Sí.
Però
és molt discreta aquesta, no fa pel solar.
No, però és que després he d'anar a la tele, a l'11.
Ah, sí. I vas discret.
Sí. Que no sigui que ha baixat per això.
Ah, què vols dir, que no ha vingut expressament per saludar-nos?
Faria la pinta que no, però...
No, sí que he vingut expressament perquè he pensat, si vaig allà a Barcelona només amb en Sergi Andreu, quedaré de segon pla. I com que juguem a Montilivinics, no? He d'anar a fer acte de presència.
No ets mai segon pla.
No, tens raó. No. Demà teniu transmissió en família, no m'han dit?
Què vols dir?
Que sereu poquets,
sí.
Entre l'estudi i estadi. No?
Serem una transmissió coral.
Jo crec que... Coral, però polifònica, eh?
Entre tots podríem fer un equip de futbol.
Sí.
Demà.
I amb suplents.
Ah, però és que són a l'estudi tot, eh? I tant, home, sí. Que són a l'estudi, sí.
Això que diuen, serà el tot gira al partit, aquest gira en espanyol, arrenca a 6:45, imagino que us hi posareu a les 6.
Sí, no,
fins i tot una mica abans de les
5.
Sí, ja vol començar.
Home, si ho heu de parlar tots...
Tenim un guió important.
A les 5 ens començarà a saludar, efectivament. Va, el Girona l'afronta... Vaja, molt bé, molt reforçat per totes les altes que s'han anunciat avui.
Sí, ja fa dies que anem explicant que després de l'aturada recuperaria jugadors, i mira, ja en recupera 8. Sigankov, Solís i Ivan Martín, que ja feia dies que s'entrenaven amb normalitat, Creixi, que no va anar a Getafe perquè tenia unes molèsties a última hora, tampoc va anar, per tant, amb la seva selecció, es va estalviar aquest desplaçament. Francés, Asprilla, també estarà a punt per demà, i Danjuma, que ha retallat els terminis que li van dir quan es va lesionar el partit de Copa del Mentrelejo. També recupera Juan Carlos, ja sé que alguns no esteu d'acord que se l'hagi de comptar.
Sí, home, sí.
Però ara només hi ha 4 baixes. Abel, Porto, Misojoy i Ángel Herrera, que es va lesionar amb la seva selecció. I segons Mitchell, doncs diu que d'aquí 2 o 3 setmanes doncs, ja estaran gairebé a punt tots.
Hem passat de 12 a 13 baixes, sí. a 4, que és una cosa molt més digerible. Què diu Mitchell?
Doncs mira, diu que està molt content d'haver recuperat tots aquests jugadors, que ara evidentment podrà fer rotacions, perquè recordem que dimecres hi ha partit de la Champions al camp de l'Sturm Graz, però diu que aquests jugadors que entren a la convocatòria no vol dir que de cop i volta doncs, tinguin possibilitats de fer 90 minuts i que s'haurà d'anar amb rotacions.
I hem de veure, perquè clar, un jugador que porta 5, 4, 5, 6 setmanes sense jugar no pot jugar cada 3 dies a normalitat. Per això hem de veure que és el millor per demà, per dimecres i per el diumenge.
Ha passat ja el moment més complicat aquestes últimes setmanes, diu que tenen marge de millora, que poden anar més, que d'aquí, com deia abans, aquí 2 o 3 setmanes doncs es poden acostar a les posicions de Lliga de Campions o fins i tot d'Europa. El Girona ha encadenat 2 victòries consecutives, recordem que ha guanyat el Leganés i Getafe abans de l'aturada per les seleccions, i si guanyen demà doncs es posaran en una situació molt i molt bona. Girona i Espanyol tenen la seva pròpia història, diu, i també afegeix que el partit nota que és diferent i que és especial.
Diferent, és un derbi. Per mi aquest partit és molt bo, estar en ells, perquè sempre hi ha una rivalitat que penso que ha de ser una rivalitat esportiva només, i és bo que per l'ambient, per la nostra gent, és un partit especial i per nosaltres també, i el jugador lo sap així, l'ha de saber.
Això pel que fa al Girona, l'Espanyol, Sergi, també recupera algun jugador.
Sí, un parell de jugadors i en principi importants, eh? Kumbula i Pol Lozano, veurem si no són titulars demà tots dos. Grajera i Calero encara són baixa. Primera victòria s'espera o la busquen fora de casa en tota la temporada. Recordem que la dinàmica de l'Espanyol no és bona. Són 6 derrotes en els últims 7 partits i la voluntat de Manolo González és intentar tornar a convertir l'equip en un equip competitiu, sòlid, quedar-se amb les coses positives que se li han vist l'equip en alguns camps en les últimes jornades, segona part del Montjuïc el dia del derbi, i és important sobretot la sortida del partit, els primers minuts, després sobretot de 3 setmanes sense competir. Aquestes que sentireu, les claus del partit.
És important entrar bien al partido, és important estar metido, és important no cometer errores al inicio, muy, muy importante estar, pues que los primeros minutos de partido entremos con seguridad al campo, que entremos con solidez, que no permitamos que el rival nos haga ocasiones, creo que eso va a ser muy importante mañana, y bueno, intentar jugar todo lo que podamos en campo rival al inicio. Esperamos que el equipo vuelva a ser sólido como fue al final de liga cuando llegamos, y esto no es exclusivo de la parte de atrás. O sea, si los de arriba no aprietan bien y ayudan, es imposible que los de atrás acaben defendiendo en condiciones. A partir de ahí creo que es un trabajo de todos, y necesitamos que el equipo vuelva a coger esa versión de equipo competitivo, sólido.
Li hem preguntat sobre la rivalitat, aquesta nova rivalitat Girona-Espanyol dels últims temps. Ha passat molt per sobre, eh? No sembla que vagi ni amb l'equip, ni amb ell, ni... Bé, escolteu-lo.
Per mi no és un partit diferent perquè sigui el Girona. És un partit important, però com si fos el camp del Getafe o qualsevol equip de la Lliga, no et diré més, però no és un partit especialment important perquè sigui el Girona. Nosaltres el que volem demà és guanyar. És un tema potser més periodístic que de realitat. Bueno, hi ha una rivalitat com la podem tenir amb altres equips de la Lliga. No li dono més importància. Vull guanyar demà i no li dono més importància que el rival sigui el Girona o sigui el Getafe, per dir un.
Sí, seguro.
Jo, per com és Manolo González, sí. No m'estranyaria...
Ell ho viu així, segur.
No, jo no parlo de la seva opinió. Parlo d'aquell que ho qualifica de qüestió periodística. Jo em pregunto aquesta rivalitat entre Girona i Espanyol, o entre Espanyol i Girona, a nivell d'afició,
no és una qüestió periodística.
Que també ha existit.
Estic amb el costa que estic segur que Manolo ho viu així.
Jo crec que ell ho viu així. És evident que un sector important de la massa social de l'Espanyol no ho porta bé, aquesta eclosió del Girona i d'alguna manera que haver quedat enfosquit.
I que hagi jugat Champions, clar, és que...
Un sector important.
Clar, no m'atreveixo a xifrar-lo, però pel que percebo hi ha un sector important de l'espanyolisme que no va entomar bé.
El Girona ni es va arribar a plantejar jugar a Cornellà de Champions, perquè ja donava per fet que l'Espanyol se negaria.
Clar, és que imagina't que l'Espanyol no arriba a pujar i el Girona va jugar a la Champions a Cornellà al Prat i el dimecres hi havia competició europea i el cap de setmana l'Espanyol havia de jugar...
I encara que estigui a primera.
Sí.
És una opció molt lògica.
A Girona no... Com vull dir, no es viu... Vull dir que tinc la sensació que hi ha aficionats de l'Espanyol que s'enrabien pel fet d'haver quedat com un segon pla respecte al Girona. A Girona això no... Clar, des d'un portar diferent, no?
Sí, clar, és que s'ho comencen a mirar des de les alçades. Això de ser el segon equip de Catalunya, que és veritat que ara mateix el segon equip...
Està creixidit, eh?
No, equip sí. Club no, perquè és impossible arribar a ser el segon club de Catalunya amb la història que té l'Espanyol, amb 88 anys de primera divisió, però sí que equip, que és veritat que aquestes últimes temporades... Això m'ho vaig parlar fa algunes temporades amb l'Eudal, que jo li deia, clar, és que ara mateix el Girona és impossible que pugui tenir Darder, que pugui tenir aleshores Raúl de Tomàs, que pugui tenir jugadors importants, però clar, és que tot això ara...
És que ara la plantilla de Girona és molt millor que la de l'Espanyol, això és inqüestionable, perquè s'han invertit els termes ara. En el global històric és evident que encara...
Per això dic que és possible que es pugui competir per ser el segon equip de Catalunya, però el segon club és impossible.
Dit això, demà guanyarà l'Espanyol.
Molt bé. Això treu Salva, que dilluns en parlarem. Solà, Sergi...
He vingut per tan poc temps, ja marxo.
Jo hi estaria fins les 10, però no et pots imaginar la quantitat de coses que hem de comentar.
A la nit et deixaran parlar més.
Aquí jugueu a Champions aquesta setmana?
Sturm Graz.
Allà, te'n vas cap allà, no?
Sí, cap allà, sisplau.
Si pogués estiria, quin partit preferiries guanyar, el de demà o el de dimarts?
El de dimarts, dimecres, sí, Sturm Graz, sí.
Solà, lamento que l'entrevista s'acabi aquí. Gràcies. Gràcies, Sergi. Això mateix. I a la Champions femenina, Oleart, la nova victòria del Barça amb un altre gol històric d'Alexia Putellas.
Sí, un partit sense dificultats per a les Blaugrana. El Barça ocupa la segona plaça del seu grup amb 9 punts en 4 partits, a 3 del City, que és el líder i que hi va guanyar el Hammarby suec. Les de Pere Romeu van obrir aviat el marcador, un marcador que va acabar 1-4 amb 2 gols de Kika Nazaré, un de Vicky López i un d'Alexia. Aquest gol 200, la capitana com a migcampista, va sumar una nova xifra històrica.
Bueno, molt, molt contenta, sempre dic que feliç d'ajudar l'equip, també crec que aporto més coses que no només gols, però sempre dic que intento ser el més eficaç, eficaç possible, ho treballo molt en els entrenaments i bueno, contenta d'ajudar en aquest sentit a l'equip.
Aquestes eren les paraules d'Alexia Putellas, que parlava després del partit als micròfons de la Laura Brugués a TV3.
Això pel que fa a la Champions, pel que fa a la Lliga, demà tenim derbi, llevant Badalona Espanyol al migdia.
Sí, a llevant Badalona és sisè a la classificació, 15 punts, 3 més que l'Espanyol, novè que en suma 12. De fet, l'Espanyol arriba a aquest partit en un bon moment. Sara Monforte és la tècnica blanquiblava que explica com afronten aquest partit.
En Badalona seria donar-li continuïtat a el que estem fent, no? Portar dos partits sense derrota, jo crec que anímicament és molt important i sobretot després que hi ha un paró que bueno, que et dona més energia per descansar i bueno, veure-ho d'una altra manera.
Aquest partit començarà demà a les 12 i qui vulgui el pot veure en directe a Esport 3.
I compte, perquè no estan tan lluny. Fa la sensació que el Llevant va molt bé i l'Espanyol no tant, però estan separades per 3 punts de distància. Un derbi que pot acabar sent emocionant. Gràcies, Sònia.
Fins ara.
Una pausa i anem cap a Miami. Ha plegat el Tata.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco Cetelem S.A.U. fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que ha rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriben els concerts de Nadal a BCN Clàssics.
Emociona't amb els Carmina Burana, interpretats per l'Orfeó Donostierra, l'Orquestra Ada Simfònica Alicante i el seu director, Josep Vicent.
I gaudeix d'un homenatge a Handel amb música aquàtica i música per als Reials Focs d'Artifici amb Le Concert d'Astré.
Regala entrades i abonaments. Entra a bcnclassics.cat.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Has vist com treballa el nou?
A mi m'ha canviat la vida. Amb el nou Nissan Interestar es treballa i es viu millor. Un furgó que s'adapta a tot, carrega fins a 2 tones i amb motorització dièsel elèctrica. El nou Nissan Interestar, amb fins a 9.000 euros al 0% TAE al teu concessionari Nissan o a Nissan.es, finançant amb RSI Bank.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tas vertical es fa en una vinya no entutorada, lluny dels peatges. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi, els paisatges, la gent que ha cuidat la vinya, les masies, els cups.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Carrer 11.
Avui el Garriga té teca de la bona. Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui has estat pendent de la roda de premsa de comiat del Tata Martino com a entrenador de l'Inter Miami.
Sí, avui ha anunciat que plega, ja sabíem que no continuaria, i avui ha explicat que plega per raons estrictament personals. El que passa, crec que el podem escoltar, que ha estat una mica accidentat, perquè recordem, plega de Miami, així anunciava el Tata Martino que deixa l'equip de Leo Messi.
Cuestiones estrictamente personales, tengo que dejar Atlanta, lo tenemos atragantado, Atlanta, estábamos hablando de Atlanta recién. Tengo que dejar Inter, no podemos volver el año próximo. Necesito estar en Rosario por cuestiones personales, vuelvo a repetir.
No ha explicat quines eren aquestes raons personals i, de fet, no hem tingut opció de preguntar a nosaltres i els que sí que han tingut opció de preguntar tampoc ho han fet, ni al Tata ni a la direcció del club, doncs aquesta decisió que ha estat justificada simplement per una qüestió personal del Tata Martino, que diu que ho va decidir abans dels play-offs, per tant, abans de ser eliminats.
Molt bé. Tot apunta que el seu substitut serà d'allà mateix, argentí.
Sí, i ex del Barça.
Sí, sí.
I conegut nostre, diguem, sí, Javier Mascherano. Tot indica que l'anunciaran d'aquí 2 o 3 dies. El president Jorge Mas, o el propietari Jorge Mas, ha anunciat que ja el tenen gairebé lligat, però que encara no estava tancat i que, per tant, no ho podia anunciar públicament. Però sí, ha confirmat que, es quedaran en principi totes les grans estrelles, sense entrar a donar noms, però ha donat per fet que serà així, que el nou entrenador està gairebé tancat i que serà un entrenador que anirà a l'atac. Assegura que la filosofia del club és anar a atacar, 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 i després ha dit que, cosa que sol passar poc al món del futbol, ha dit tenim molts diners però no ens els deixen gastar, pel tema de les restriccions salarials, yeah. I reclamant que ells tenen un potencial econòmic i que, per tant, quan arribi el Mundial de Clubs, diu, és injust que ells van amb una mà lligada a l'esquena perquè no poden gastar el que gastaran, per exemple, el Madrid o els altres equips.
En fi, veurem si acaba sent Mascherano i si té un pèl més de sort que el Tata Martino, que vaja, va naufragant en els play-offs. Parlant de play-offs i parlant d'ex del Barça, has pogut parlar amb un ex del Barça que demà juga a la final de la Lliga Nord-Americana Femenina.
Sí, Jonathan Giraldez, l'ex-tècnic del Barça, que pot tancar un any, no sé si dir insuperable o com a mínim inèdit, que és guanyar 2 lligues de 2 països diferents en un mateix any natural. Això, la combinació és difícil poder-la aconseguir. Doncs Jonathan Giraldez ho pot aconseguir. Va guanyar la Lliga Espanyola, va guanyar també amb el Barça altres títols. Ara pot guanyar la Lliga Nord-Americana demà a la vostra matinada, a les 2 de la vostra matinada, a Kansas, la final de la Lliga Femenina Nord-Americana, entre els Washington Spirit i l'Orlando Pride, i per tant aquesta possibilitat de Jonathan Giraldez de guanyar un nou títol.
Jonathan Giraldez, cara a cara amb Francesc Garriga.
Com estàs, Jonathan?
Què tal? Molt bona tarda. Molt bé.
Català, el mantenim actiu?
Tinc contactes allà que intento parlar-ho, però no, al final sóc gallec, i el fet de tenir persones allà a Barcelona que puc parlar i mantenir el contacte m'ajuda, no?, també a mantenir aquesta fluïdesa.
Estàs a punt de, no sé si ho has mirat, tens un rècord que no sé si l'ha aconseguit mai ningú, que és guanyar 2 lligues en un mateix any. Això és molt bèstia.
Ojalà. Sabem que és un repte molt, molt difícil, molt complicat, i sí, realment, com ha anat la temporada del Barça i tots els èxits aconseguits al passat i l'oportunitat que tinc ara mateix. Jo crec que ningú comptava, no?, que poguéssim estar ara mateix parlant d'una final, però evidentment les ganes que tinc són altíssimes.
Ara ja portes uns quants mesos aquí als Estats Units, a Washington. Com expliques aquesta adaptació?
Jo diria que molt bona. És cert que porto molt poc de temps, però la sensació és que ja porto aquí un parell d'anys. Realment l'adaptació a l'equip, a les jugadores, a l'estaf, A l'afició també, a l'Audi Field Stadium, a la ciutat, una adaptació molt, molt bona. A nivell familiar també, jo crec que quan guanyes, no, tot és molt més fàcil, però diria que a nivell de relacions personals, amb les persones que coneixes aquí i també amb l'equip a nivell professional, jo crec que l'adaptació està sent molt bona.
És molt diferent l'estructura de Washington Spirit de la del Barça? Treballar aquí i allà canvia gaire?
És diferent. A nivell de responsabilitats, diguéssim que puc fer... No, no tinc moltes persones per sobre, no, per aquí, per poder derivar, explicar què és el que estic fent. Hi ha confiança plena i màxima en tot el que estic fent. I no, no és molt diferent. L'únic que ve a nivell de tranquil·litat, no, el fet de no tenir moltíssimes persones per sobre ajuda a que puguis estar només centrat a la part esportiva.
És a dir, que l'estructura del Barça, que en algunes coses t'ajuda, també en altres pesa molt.
No és que pesi, és que has de destinar part del teu temps, igual que als mitjans de comunicació, igual que a les reunions individuals, igual que a l'staff, doncs a les persones que estan per sobre teva. Aquí només el meu temps està destinat als mitjans de comunicació, que és poc, i després 100% a l'entrenament.
I la Lliga? Quines diferències veus entre la Lliga nord-americana i la Lliga espanyola?
Sobretot un nivell d'igualtat. Tots els equips tenen el mateix salari cap. Ningú pot gastar més. Crec que el Barça és el millor equip del món. Això és una realitat. A la Pilota d'Or, una altra vegada, vam obtenir aquesta distinció. Però és una lliga molt igualada. Jo crec que tots els equips tenen el mateix pressupost. Cada temporada canvia moltíssim les posicions. I això fa que estigui molt igualada. Per tant, clar, quan vas a veure un partit i tot està tan igualat i el primer contra l'últim no significa que guanyi fàcil, aquí tots els partits s'ha de patir. No? Per guanyar el partit s'ha de patir. I crec que aquesta igualtat li dona molta emoció a la Lliga.
I, per tant, per tu és més atractiu aquesta competició?
Jo parlo com a entrenador. La meva exigència com a entrenador al partit és molt més gran que la que jo tenia al Barça. Al Barça eren partits exigents, a vegades. Partits molt focalitzats, no? Sobretot de Champions, quan jugaven al camp de l'Atleti Madrid, contra la Real Societat, Real Madrid... Però hi havia molts partits que a la mitja part... El partit estava tancat, no? I aquí és impossible. Jo crec que és impossible que puguem tancar el partit a la mitja part. Per tant, com a experiència professional d'exigència, una mica el que estava buscant. El que estava buscant era això, era patir. Patir una mica més i crec que aquí, doncs mira, el cabell encara el mantinc, però realment estic suant moltíssim per guanyar cada partit.
Hauríem de fer una foto d'ara i una foto de quan marxis dels Estats Units a veure com has canviat.
Sí, l'únic, t'he de dir una cosa que a mi m'agrada molt, aquesta sensació. El fet de competir, de... No he fet vacances aquest any, no? I la gent em pregunta, com és possible que estic fresquíssim? Tinc la sensació de necessito aquesta gasolina. Estic molt content de tenir aquests reptes. Realment, tota aquesta sensació que tinc cada partit, la preparació, els canvis, no? El que he de pensar, l'anticipar coses, no havia viscut mai. I per tant, estic disfrutant moltíssim.
Per horari no vas poder-lo veure en directe, el clàssic... però no sé si l'has repassat després, aquest 0-4 del Barça a Can Madrid.
No, vaig parlar amb el Pere a preguntar-la si havien fet una cosa a elles a nivell tàctic defensiu. Pensava una mica en les altres temporades. Em va dir que sí i tenim pendent trucar-nos. Mantenim el contacte per poder parlar una mica, no?, de com estan anant l'equip, com estan anant les coses, però no vaig poder veure el partit repetit perquè ja havia de preparar el partit de contra Orlando, que és una final molt important.
El debat allà era... Aquest cop al Madrid sembla que sí, que arriba més a prop, i tampoc.
És molt difícil competir contra el Barça, aquesta és la realitat. A mi mai m'agrada, de totes maneres, fer balanç, no?, de tot el que s'està fent a nivell competitiu a l'inici de la temporada. Crec, des del meu punt de vista, el que s'ha de fer és deixar treballar.
Amb el Pere, per això aneu parlant, eh? Vull dir, quan manteniu un cert contacte i aneu comentant coses.
Sí, no només amb ell, amb la resta de staff tinc molt bona relació. Tinc amics, diria que amics, perquè al final vaig estar ja quasi 5 temporades i mitja, per tant, sí, la relació que tinc amb l'staff és molt bona.
Tu entens que la central del millor equip de la Lliga, Irene Paredes, no vagi a la selecció espanyola?
Just abans m'han preguntat per això i no contestaré per una senzilla raó. Jo no tinc a nivell de preparació la justificació del per què van unes jugadores o unes altres. Què és el que està buscant? Està buscant preparant un repte per avui? Està buscant preparar un repte per l'any vinent? Per d'aquí a 2 anys, no tinc ni idea. Aquestes preguntes s'han de preguntar directament a l'entrenadora. Crec que com a entrenador, i a mi m'agradaria, no?, també que em respectessin de totes les decisions que jo prenc, perquè no tinc la informació. Per tant, dir qualsevol cosa d'una decisió seria molt atrevit per part meva, perquè no tinc la informació i no crec que devi dir res sobre això.
Sabies que te la preguntaríem i te l'has preparat abans, perquè la resposta és perfecta.
No, però abans m'han preguntat, m'ha m'ha agafat així una mica de sobte, però és que és el que penso.
I tu creus que veurem jugadores aviat també començar a desembarcar a la Lliga Nord-Americana? Perquè fins ara, quan marxen del Barça, les opcions eren molt reduïdes.
Sincerament, ho veig difícil. Aquí tenim un salary cap que està restringit i crec que...
És més atractiu pels entrenadors cap a les jugadores?
Jo crec que per les jugadores, si estem parlant de jugadores del Barça, que són les millors jugadores del món i han de ser les millors jugadores pagades del món, és un context on crec que no poden venir. Per què? Perquè no se'ls pot pagar el que probablement poden guanyar al Barça o a Europa. Tenim una restricció que és de salary cap, per tant, les millors jugadores del món és difícil que puguin ara mateix estar aquí.
Nadal cap a Galícia, passaràs per Barcelona, no sé si tens plans ja fets.
Sí, la meva idea és anar a Barcelona, estar 4 o 5 dies allà, poder veure el partit contra el City, saludar la gent i després el dia 19 tornaré cap a Vigo amb la meva família i allà estaré unes 3 setmanes gaudint de la meva terra i del marisco i de tot.
Bé, i que sigui amb un títol de Lliga, amb el segon títol de Lliga de 2024, si pot ser.
Ojalà que així sigui.
Molta sort.
Gràcies.
La tutoria, pista número 5.
El personatge d'avui s'ha retirat precisament aquesta setmana. Qui és?
Hi haurà impugnacions.
Sí, hi haurà impugnacions. Hi haurà Rafa impugnacions.
Nadal. És Nadal, no?
És Rafa Nadal. Sí, molt impugnacions bé. Per què? Pel 2002?
2003, has dit, no? Que va debutar i va sí. debutar abans.
No va debutar abans. Va jugar un partit a Mallorca d'un torneig que vam convidar quan tenia 15 anys i no compta. Ell debuta, és a dir, comença a jugar al circuit professional pròpiament dit el 2003.
Doncs vinga,
us poseu com us poseu.
Perfecte, ja està.
Qui ha guanyat?
Qui ha guanyat? Bernat Soler, Oriol Domènech,
3 punts, 1 punt per Oriol Domènech.
I Ferran Correas.
Mig punt per Ferran Correas.
Per què puja la veu?
Un punt per Ferran Correas, no és mig punt, no, un punt m'hem quedat.
Per què la baixa?
Eh? Res.
El meu punt li deia que ha virat morro, que m'ha enviat per missatge.
Molt bé, sí. Participació cooperativa.
I el guanyador entre els oients és Rot.
Rot?
Rot.
Diu Rot. Doncs,
enhorabona al Rot, al Bernat, a l'Oriol, al Correas i a la Gema no, perquè...
I jo
no. La Gema, que no s'enfadi, que no passa res.
A la Gema li donarem les gràcies per venir. Gràcies, Gema. A l'Oriol, al Bernat i al Correas no. Aneu-vos-en a
molt bé. La propera.
Una pausa i hem de parlar d'una llegenda de l'handbol i d'una de la sincro. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Diuen que un llamp no cau mai dues vegades al mateix lloc. No obstant això, 50 anys després, Renault 5 torna perquè ens tornem a enamorar. 100% elèctric, fins a 410 km d'autonomia i Google integrat. Fabricat a Europa. Renault 5 E-Tech 100% elèctric. Amor a primera vista garantit. Vine a provar-ho a la xarxa Renault. Dades segons WLTP.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola, Lorena. Decidit. Vull comprar el pis. Per estar a prop de la nena i per organitzar-me millor amb la seva mare. Ja he simulat la hipoteca que vam comentar i m'encaixa. Et truco i en parlem?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis en el nou Cupra Formentor. No pensis que pot ser teu per 31.900 euros. Nou Cupra Formentor. El que tu sents es diu obsessió. PVP recomanat a la Península i les Balears i es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es.
Hola, Lluís. Me n'alegro moltíssim per tu. Crec que hi estareu la mar de bé, de debò. Vols passar per l'oficina perquè t'expliqui diferents opcions per la hipoteca? Una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Hola, amor. Com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci,
podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Benvinguts a Zenit!
Segona semifinal a Zenit. Quatre artistes de la generació X i quatre millennials lluitaran per passar a la final. Només en pot quedar un per generació. Zenit, tocarem el cel. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Com t'afavoreix la jaqueta, Laura?
El que més m'afavoreix és que me l'ha regalat Onda Tauler.
Compra la teva moto de fins a 500 centímetres cúbics i aconsegueix una jaqueta Twin Pro de Tauler Clothing valorada en més de 140 euros. I amb l'extensió de garantia Onda Plus, la matriculació és gratuïta. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 30 de novembre o fi d'existències.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tocats, 9:15. Salmo, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Avui ha anunciat que plega, o que plegarà, per ser més concrets, una llegenda de l'handbol català.
Dia gordo avui a Granollers. Antonio García, el capità de l'equip, ha anunciat que al final de temporada plegarà com a jugador en actiu, i al seu costat el president del club, Alfred Serra, ha anunciat que s'incorporarà i que, vaja, assumirà el càrrec de director esportiu de l'entitat.
Volem parlar amb ell, volem que ens vingui a veure un dia amb calma, perquè em consta que té, vaja, té una carrera llarga i exitosa per explicar-nos coses, però avui el volíem felicitar. Antonio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja sé que encara no has acabat, però enhorabona per aquesta carrera brillantíssima. Què t'ha fet pensar que ara era el moment?
Moltes gràcies. Pues bé, són moltes coses, no?, que s'han de valorar, però sí que és cert que jo sóc una persona que, qui em coneix sap que m'agrada molt competir, d'estar al màxim nivell, i la veritat que ja feia alguns mesos que tenia por, que jugo amb la por de que arribi el dia en què a la pista no estigui al màxim nivell, no? Uh-huh. Pues hi ha coses que passen, no? A l'acabar els partits, pues acabo molt, molt més cansat que abans, em costa molt més recuperar, i bueno, pues valorant-ho una mica i tot, pues sobretot la raó principal ha estat això, no? Que no vull que el que sento ara quan acabo els partits em passi algun dia dintre la pista.
Doncs insisteixo que volem parlar un dia amb calma. Salmo, avui en el dia de... Alguna pregunta per l'Antonio?
No, bàsicament crec que l'Antonio em deu bona part de la seva carrera. Li vaig donar aquell puny de confiança quan era jove de que tot el que tirava anava dins, i bàsicament crec que el mínim que pot fer és tornar-nos-ho amb una mica d'agraïment, i venint-nos a veure un dia a l'estudi.
Sense dubte, home, el Salmo va tenir gran part de culpa, no? Ell ho ha dit, ja em va donar molta confiança, de tants entrenos seguits, dia rere dia. Ell ja la portaria jo des de 9 metres i des d'aquí cap amunt.
Imagina't, clar, si jugues contra el Salmo Rey de porter, segurament n'entren més.
Sí, també et dic que quan la pilota la deixàvem amb la mà i la posàvem al terra, i jugàvem a futbol, la cosa canviava.
Ja està. Havies quedat com un senyor.
Ja t'ho dic. S'ha de dir tot.
Antonio,
ho podem veure encara, això.
Antonio, una abraçada forta, que vagi bé el que resta de temporada, i en parlem un dia amb calma aquí a l'estudi, d'acord?
Perfecte, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, gràcies, Salmo.
Adéu-siau.
Que clar, avui la cosa va de llegendes. Què t'agrada, Dido?
Sí,
No? M'encanta.
Ja m'ho ha semblat. Dic que va de llegendes de l'Antonio García a l'Andrea Fuentes, un autèntic mite de la sincro. Em permets que li digui sincro?
Sí, sisplau.
Gràcies. Ho pregunto a tots els que practiqueu sincro. L'Andrea Fuentes ho ha set tot com a nedadora, també com a seleccionadora dels Estats Units en els últims jocs, on va fer medalla, i des de fa unes setmanes és la seleccionadora espanyola de sincro. Com van aquestes primeres setmanes?
Doncs de moment molt bé. Avui era el meu, crec que, dia número 20, o sigui que porto res, però molt emocionada amb el que veig, moltes ganes, molta ambició, unes condicions que... un regal comparat amb el que estic acostumada, en el sentit de tenir la millor piscina que podia demanar, el gimnàs super a prop, el pis de dalt, saps? És com el somni per qualsevol entrenador, no? Estar al cor de Sant Cugat.
Andrea, què és més difícil, fer una plata amb els Estats Units o un or amb Espanya, que aquest el faràs a Los Angeles?
Bona pregunta. T'ho diré quan el guanyi. D'aquí 4 anys tornem a fer l'entrevista.
En tot cas, la sensació que tinc és que als Estats Units treballaves amb una exigència inferior, perquè gairebé el projecte l'has aixecat tu, i aquí, clar, vens a un equip que ho ha guanyat tot, no recentment, però...
Sí, la pressió és molt més alta. Jo mai he entrenat a un equip que ja estigués a dalt, o sigui, l'únic que he fet és entrenar als Estats Units a un equip que no hi havia cap expectativa, de fet, ningú esperava res. Era el primer cop que era entrenadora i ha anat molt bé, no? Però clar, ara... M'enfronto amb unes expectatives moltíssim més altes, no només aquí a Espanya, sinó arreu del món, no? Ho noto, ho sento, m'ho diuen, i ho accepto i ho celebro, perquè en veritat és un privilegi, no?, tenir tota aquesta pressió.
El dia de la presentació, el Marcos García, el company de la redacció que hi va anar, diu que l'Andrea estava com una nena amb sabates noves, i em va fer pensar, i diria que ens ho vas explicar aquí, que als Estats Units havíeu arribat a entrenar-vos en piscines particulars.
Sí. Tot i que sembla que als Estats Units, amb altres esports, hi ha molts diners, que és veritat, amb la natació tenen 60 milions d'euros de pressupost. Amb sincro, el primer any, va ser... crec que teníem 30.000 de pressupost, quan aquí passa més de mig milió, en un país tan gran, eh? Per tot... o sigui, la federació era una dona de 70 anys que em va trucar. Jo sóc voluntària i estic aquí a casa, i ho hem d'aixecar des de zero. I clar, no teníem dos carrils. Moltes vegades em deien, no, és que a la piscina no pots entrenar perquè estan les waterpolo moms. Saps? O sigui, jugant a waterpolo jo ja, però és que estic intentant classificar-me per uns Jocs Olímpics, saps? En el meu contracte posa que em classifiqui. I m'estàs dient que, no sé, i llavors era com, vale, pues noies, no hi ha piscina. Un dia vaig anar al mar, bueno, l'oceà, que està molt fred allà, eh? Vale. Els van entrar pels taurons i em dir, vale, no. Però llavors va ser, bueno, pues, la meva cosina té una piscina, saps, que ens arribava l'aigua a la cintura, i érem 12 dins d'aquella piscina, pues, fent turnos. Coses així, hem fet 1.000, i la veritat és que crec que ha sigut també clau del nostre èxit, de demostrar-nos... Jo els hi deia 1.000 vegades, és que no us podeu imaginar el que hi ha a altres països. O sigui, jo vinc d'Espanya, que tenim beques, tenim condicions increïbles, i si nosaltres ho aconseguim amb això, és que podem escriure un llibre. Tindrà molt més mèrit. I crec que mai ens hem queixat, sinó que sempre ha sigut com, ho farem igualment.
El dia, crec que va ser el dia de la presentació, que vas dir que dirigiries l'equip espanyol des de la il·lusió i des de la innovació. Calen mètodes nous?
Bueno, jo crec que és un esport que no és com el futbol, no? Llavors no hi ha tants diners. I jo crec que podem aprofitar, jo què sé, l'intel·ligència artificial, no? I és un esport que moltes entrenadores, pues, jo, per exemple, soc de les joves, no? I moltes entrenadores estan com aquest nou sistema de reglaments, no? Com els costa el canvi. I jo crec que si tenim un avantatge en aquest sentit de noves tecnologies, de sistemes nous d'entrenament en el que estigui més adaptat a les noves generacions, que és un tema que a mi m'interessa molt, podem tenir un avantatge molt més gran en relació a altres països, no? Per exemple, Xina, no?, que deies or. Jo no vull parlar de resultats, però per guanyar Xina no podem competir en tècnica, no? El que podem competir és que a Xina encara s'utilitzen mètodes molt abusius, Però, clar, amb la globalització, amb tot aquest tema, arribarà un punt que les xines diran a mi no em tractis així, no? Llavors, en aquest moment, nosaltres tindrem un avantatge perquè estem tractant amb respecte a les nedadores i amb un altre tipus de sistema que és més lent que la por o, saps, o la gran autoritat, però que arribarà un punt en què estarem per davant perquè haurem començat abans a fer aquest canvi, que acabarà passant a tot arreu, per posar exemples.
Clar, evidentment no has vingut aquí a, permetre l'expressió, sí, a parlar malament de les teves, nedadores, però en tens alguna de nivell Mangual, Carbonell, Fuentes?
Sí, sí.
Sí?
Ja m'hagués agradat a mi tenir les condicions d'alguna d'elles. Són increïbles. Però... jo veig una fusta... perdó per l'expressió, perquè ve supercastellana, però hi ha un nucli que només s'ha de... només s'han de creure. És despertar alguna cosa que hi ha dins, que jo veig superfort i superpreciós, però que encara no hem regat la llavor del tot. Ha sortit a l'arbre, però encara no dona glans aquest roure, saps?
Des de fora tinc la sensació que la natació artística requereix com molta disciplina i estem en una època on les generacions més joves ja no tenen aquella cultura de l'esforç que potser sí que hi havia a la teva generació, no ho sé. Tu les tens, és a dir, tu les veus cada dia i m'ho sabràs dir millor.
Podríem dir que aquesta frase, podríem dir que són menys tontes. O sigui, en aquest sentit, nosaltres, en la nostra època, és com a qualsevol precio hay que morir y sufriendo se consiguen cosas. Bueno, pues no té per què ser així. Jo crec que són més llestes i més intel·ligents i que la vida són 4 dies i que han buscat una manera de dir, escolta, jo si no m'agrada no em quedo. I això és el que m'encanta a mi, d'adaptar-me a les noves generacions, que en aquest sentit crec que són més intel·ligents perquè no hi ha cap raó per sofrir 10 hores al dia quan la vida és tan curta, sinó que pots treure un potencial i treure tot un creixement personal de gràcies a l'esport que et fa invencible pel reste de la teva vida i a sobre tenir bons records del que has fet, no? I simplement és buscar la manera de ser més eficient, de fer l'entrenament més divertit, perquè jugant a vegades corres el triple de ràpid perquè no et pilli del darrere que si dius 30 minuts corrent. I és molt més divertit i s'esforcen el triple. Només ho has de fer d'una manera que, saps, pesquen la pastanaga.
Aquesta filosofia de que no cal patir, la portes tu de sèrie o d'alguna manera l'has importat dels Estats Units?
Jo sempre he sigut, com a nedadora, sempre vaig llegir aquesta frase... crec que ve del budisme, no estic molt segura, amb això em fallo, però el dolor és obligatori, no?, si vols ser esportista d'èlit, però el sofriment és opcional. Llavors, pots arribar a tenir aquesta cultura d'esforç i passar els teus límits i pots sentir dolor, però no és obligatori que sofreixis. Pots passar-t'ho bé, també.
Em resulta inevitable, i crec que teniu bona relació, quan ens parles de dolor i patiment, de pensar en anar a terres. O sigui, tu t'has educat en allò i entenc que vols fer exactament el contrari.
Sí, jo he après moltes coses de la terres i de les altres entrenadores que he tingut, però tinc un estil molt diferent d'entrenament, perquè sí que doncs és com quan ets pare, no?, que dius, bueno, això no ho faré i això sí, no?
O fas el que pots, també.
Faig el que pots moltes vegades, però a vegades fas els mateixos errors i en aquest tema de patiment tinc un altre estil, però sí que tinc... La terrestre tenia molta llum també i era molt divertida, saps? O sigui que i era tot molt... no t'avorries mai. Que a vegades era molt dur, no? Però bueno, era una altra època i ara... Jo crec que s'ha d'implementar el joc a dintre de l'entrenament, s'han de fer reptes que els les empoderin. Avui hem fet una xarra de 3 hores sobre creixement personal i ha sigut molt important, per exemple, avui, no? I hem estat sentades, però han sortit... sabien algú nou que no sabien.
Doncs aquesta és l'Andrea Fuentes, des de fa 20 dies, la seleccionadora espanyola de sincro, després d'una carrera brillantíssima i d'una medalla d'or de plata inesperada a París. Esperem que a Los Angeles aconsegueixis la d'or. Andrea, moltíssima sort i a gaudir d'aquest nou càrrec.
Moltes gràcies, vosaltres dos. Bona nit.
2 minuts mal comptats i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
El dia en què us hem explicat que Flick ha confirmat que el Barça haurà de jugar demà a Vigo sense Lamine Yamal i que ha fet un riure insinuador quan se li ha preguntat si Gavi ja està a punt per ser titular. Aquest Celta-Barça serà demà a les 9 del vespre. Abans, a 6:45, jugarà el Girona Espanyol. També n'hem parlat aquí amb el Solà i el Sergi Andreu d'aquest altre duel català. I demà, al matí, a la Lliga F, hi ha un duel català entre el Llevant Badalona i l'Espanyol, un partit que podreu veure per Esport 3. El Barça juga el diumenge a les 12 amb el Tenerife, el Johan Cruyff. El dia en què també hem pogut parlar amb un dels portaveus de la penya Almogàvers respecte a la situació de la grada d'animació, perquè no han pagat, tenen fins dilluns a l'any per pagar les multes que el club els hi reclama, i si no les paguen no podran entrar al Barça Brest de dimarts.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornarem dilluns per analitzar, entre altres coses, el Celta-Barça, aquest duel català entre el Girona i l'Espanyol, i tot el que passi en el món de l'esport aquest cap de setmana. Fins aleshores, feu molta bondat. Coach, el Barça no va gaire bé a Múnich.
En mi carrera no he visto un periodista que es solo positivo.